migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem amb el sindicat d'infermeria SATSE, que està demanant al govern que compleixi doncs, el que va aprovar el Parlament, bàsicament. No per majoria absoluta, també és veritat, però quasi, quasi. Però, clar, una cosa és el que s'aprova i altra cosa és el que se cumple. Hauríem d'estar acostumats també a això, no? Sigui el que sigui, i sobretot després de tots aquests mesos que les han passat una mica dures al sector de la sanitat. Parlarem amb la delegada sindical de SATSE, la Rosa Maria Famades, però abans anem a veure, fer un repàs de com tenim temps, trànsit, actualitat amb la Yolanda Canales. Com estàs, Yolanda? Bon migdia.
Bon migdia. Bueno.
El temps què?
Doncs el temps el tenim tranquil i, no? I respirem una mica més perquè sembla que avui serà l'últim dia de calor intensa. Cels serens més al matí, a la tarda més núvols, tot i que pot ploure al Pirineu i Prepirineu, i la temperatura màxima baixarà lleugerament, però es podran arribar als 39 graus, fins i tot una mica més a les Terres de l'Ebre. Tenim ara 29 graus a Barcelona, 32 a Tarragona, 33 a Girona i 30 a Lleida i Andorra a la Vella.
Ja sabeu que els models de la meteo diuen que avui s'acaba aquesta onada de calor. Penso que és la tercera o quarta ja que tenim des del mes de maig.
O potser la segona, és igual, però aquesta ha durat com...
És que estem patint onades de calor des del mes de maig. És que és una bogeria. Bé, com tenim la circulació, xarxa viària, transport públic?
El transport públic ja el tenim normalitzat, tant a Rodalies com a Ferrocarrils de la Generalitat, i en el cas del trànsit encara hi ha complicacions a diversos trams de l'AP7, a la Roca i a Montmeló en direcció a Tarragona, però això s'ha d'afegir diversos accidents. Hi ha un carril tallat a Cerdanyola en sentit sud i un altre carril tallat a Camarles també en sentit sud per un altre accident. També hi ha cues a la Nacional 2 a Tordera en sentit sud cap a Barcelona i es dona pas alternatiu per un accident a la N141C a Muntanyola, a la ciutat de Barcelona. Hi ha algun tram de més intensitat a la ronda litoral en tots dos sentits.
És com sabeu, sempre prudència al volant. Què en destacarem de l'actualitat, Yolanda?
Doncs que avui, en teoria, entra en vigor la prohibició de fumar a les platges de Barcelona, tot i que no serà ben bé efectiva fins que no es publiqui el diari de la província. En tot cas, avui l'Ajuntament ha desplegat informadors per advertir als usuaris d'aquesta prohibició, i és que incomplir reiteradament la normativa, això és el que diuen, doncs pot tenir o pot comportar una multa de 30 euros, tot i que des de l'Ajuntament creuen que no s'arribarà a aquest extrem. Està prohibit fumar, en teoria, des d'avui, a les 9 platges de Barcelona. Hi ha algunes excepcions, eh?
Es fa, no sé si ho saps, eh? Però i encara estem pendents de fer una peça per xerrar amb algú que ens ho expliqui ben explicadet. És una qüestió de fum o és una qüestió de brutícia, de burilles?
De burilles, sobretot. A part de fum, també, perquè sobretot diuen que un dels objectius és protegir a les criatures, l'Ajuntament diu que cada any a Espanya es llencen al mar 5 milions de burilles.
Sí, sí.
I que, per exemple, amb la prova pilot que es va fer l'any passat a l'Ajuntament de Barcelona, quatre platges catalanes, doncs van comprovar com la xifra de burilles que havien anat al mar s'havia reduït a la meitat. O sigui que ho fan una mica per tot. Però, home, bueno, que qui vulgui fumar pot anar al passeig marítim. També a les Guinguetes es podrà fumar.
No, és que a vegades vas a posar la tovallola i a la platja
i veus
un munt de burilles i fa una mica de fàstic, tot s'ha de dir, eh? Moltes gràcies, Yolanda. A partir des de...
Quan passin
20 minuts de les 2 de la tarda, l'informatiu migdia ampli amb informacions. Gràcies, Yolanda. Fins després, gràcies. L'actualitat esportiva, mans i veu de la Sílvia Ortiz. Sílvia, com estàs? Bon migdia, benvinguda.
Bon migdia, Cruz. Avui dia per recordar els Jocs Olímpics de Barcelona, en aquest 30 aniversari de la inauguració. Escoltarem a l'Esports COPE a partir de les 3:25, testimonis especials, no us ho perdeu. El Barça, per la seva part, és a Dallas, on demà juga el tercer i últim amistós de la gira americana contra la Juventus de Turí. La matinada de dimarts a dimecres
otro
a les dues,
hora
nostra. Sí, no està mal,
no està gens malament, eh?
Massimiliano Allegri al davant. Xavi Hernández segueix esperant l'arribada d'un dels fitxatges més esperats aquest estiu, el central francès Jules Koundé, que ahir no va jugar l'amistós del Sevilla contra l'Sporting de Portugal. Connectarem a l'Esports COPE amb l'Helena Condis des de Dallas perquè ens expliqui l'última hora.
Tot un gir, això, perquè en principi semblava que estava descartat pràcticament al 100%, però no, hi ha hagut un gir de guió.
Des del propi
club
informaven la setmana passada que donaven pràcticament per perdut el fitxatge, segurament era una tàctica negociadora. I ara sembla que sí, el Barça s'està posant per davant del Chelsea per emportar-se el central Sevilla, tot i que el Sevilla encara ha de dir coses, perquè no estan gaire contents amb aquests moviments.
Ens està quedant un equip apanyadet, tot s'ha de dir.
No està malament, sí senyor. Bones sensacions a l'Espanyol. Avui ha parlat Nico Melamed, a la concentració de l'equip a Marbella. Destaca la intensitat del conjunt durant aquesta pretemporada a les ordres del nou tècnic Diego Martínez. Ahir l'equip va guanyar el Lille francès per 2-0 amb gols de José Lu, que es va estrenar com a golejador, i també Puado. Segueix pendent l'equip de RDT, que encara no entrena amb els seus companys ni ha tingut minuts en aquesta pretemporada. Hem de parlar de bàsquet perquè la Laia Palau és la nova directora esportiva de l'Esperoni Girona. Substitueix Pere Puig, que passarà a fer altres funcions a la Junta. L'exjugadora, que va anunciar la retirada fa unes setmanes, farà demà una roda de premsa a Fontejau. I avui tenim partit important per la selecció espanyola de waterpolo a les 4 de la tarda, quarts de final contra Canadà, la Lliga Mundial que s'està disputant a Estrasburg.
A veure què tal surten les coses, quan passin... A quina hora és?
3:25 en horari d'estiu. Recordem als oients que estem preguntant avui a les xarxes socials. Enquesta Barça, qui és més necessari, Koundé, Azpilicueta o Marcos Alonso? I en clau espanyol, dels nous fitxatges, qui us està agradant més en aquesta pretemporada? José Lu, Brian Olivan, Vinicius o Lecomte?
Jo crec que els tres són necessaris, al Barça.
Sí.
Jo signaria pels tres. Koundé, possiblement.
Jo potser Marcos Alonso, mira el que
dic. Sí. Sílvia, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Cuida't fins després, Quan passi 20 minuts de les 3 de la tarda, sabeu tota la informació esportiva de casa a Esports Cope. Hi ha una cosa clara, perquè a l'estiu, la sensación de hinchazón, de cansancio, pues que nos impide tener agilidad, retenemos más líquido y necesitamos bajar de peso y volumen. Pues ya lo sabéis que el mejor plan para reducir la barriga, que desaparezca la hinchazón y perder peso, es el plan 1-2-3. Es antibarriga para tener un vientre plano y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas, garantizado. Si estás harta, si estás harto de probarlo todo, si no adelgazas, pues pásate ya al plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec para perder peso y volumen. La primera semana son los sobres de piña. Vas a perder más de 2 kilos de volumen, vas a eliminar toxinas, te deshinchas y evitas el estreñimiento. La segunda semana son los sobres de naranja, prebióticos, para conseguir un vientre plano y eliminar los michelines antiestéticos. Y la tercera semana... es el momento de las cápsulas que captan y absorben la grasa. Pierdes peso, sin efecto rebote, es apto para todos, para hombres, para mujeres, y además hay efectos secundarios de todo esto. No, colaterales, no secundarios. Efectos no colaterales o secundarios, que al bajar de peso vas a regular tus niveles de azúcar, colesterol y hipertensión. O sea, son efectos colaterales muy positivos, Y además es facilísimo, porque no son batidos. Sigues comiendo sin pasar hambre, lo vas a recibir en tu casa o donde quieras. Si estás de vacaciones, también te lo van a enviar a tu lugar de vacaciones, sin gastos de envío, sin tener que desplazarte, sin citas. Llama ahora al 650-51-52-53. Ese es el teléfono del plan 123, el teléfono de Clinitec. Y además hoy hay una oferta de lanzamiento importantísima, porque es la nueva fórmula del gel adelgazante con rolones, que es totalmente gratis con el plan 123. Vas a eliminar la grasa localizada, la resistente, y es gratis con el plan 123. Y también a las llamadas más rápidas, pues se añadirán esas infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, también gratis. En verano es perfecto para hacer el plan 1-2-3. Es seguro, con registro sanitario y de 4 a 7 kilos menos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Adelgaza y deshínchate. Luce tipazo este verano. No aplaces más. No lo aplaces más con el plan 1-2-3, porque con el plan 1-2-3 sí se puede. 650-51-52-53. 650-51-52-53. I de seguida parlarem de l'Ibai i parlarem del Sindicat d'Infermeria, d'aquestes propostes aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira,
todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Solo en MediaMarkt, llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Aprovechalo a partir del jueves 9 de junio en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Atención, atención, sobre todo si eres rider de reparto a domicilio en Barcelona. ¿Eres rider de reparto a domicilio en Barcelona? Pues mira, estás de enhorabuena. Vas a llevar, o lleva, si quieres, claro, parece que lo estoy aquí ordenando. No estoy ordenando, te lo estoy indicando, te estoy informando. Lleva tu viejo casco a Levi, L-I-V-A-L-L, Levi, a partir de las 10 de la mañana, hoy mañana. En Torre Mafre, acceso lateral de Avenida Litoral 26, y vas a conseguir gratis un sensacional casco Levi con luces, altavoces, Bluetooth y SOS. Es una oportunidad exclusiva para riders con Levi, la marca líder en casco inteligente. Por cierto, ya hoy puedes ir, hoy lunes, pero mañana es el último día. Mañana martes, día 26, es el último día. Puedes seguir a Levi en Instagram, @levi.eu, y ya lo sabes, que Levi redefine tu seguridad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sindicat SATSE d'Infermeria SATSE Catalunya exigeix al govern que compleixi el mandat del Parlament per posar fi a la guerra de professionals sanitaris. El cas és que es va aprovar precisament totes unes reivindicacions del sindicat d'Infermeria de la... I aquest, parlem amb SATSE, però són uns quants sindicats els que s'han afegit a aquesta reclamació al govern de tot lo aprovat al Parlament. Clar, una cosa es lo que aprobamos y otra cosa es lo que hacemos. Moltes vegades ja passa això, o les coses de Palacio van despacio. Parlem amb la delegada del sindicat de SATSE, la Rosa Maria Famadas, que la tenim al telèfon. Rosa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Una cosa és el que s'aprova moltes vegades i una altra cosa és el que s'acaba fent. O igual es trigarà molt en fer. O com va això? Perquè fins ara no s'ha fet res.
No, és una, de fet, com deies, és una reivindicació històrica el fet de que tot el personal de la sanitat tingui unes condicions laborals igual, perquè el que no pot ser és que vagi en funció del lloc on te treballis, cobris una cosa o tinguis unes millores que no tenim en altres sectors. Aleshores, no és que el lloc està per tirar coets el fet de les condicions, perquè és una professió que ja heu vist tots que és molt mal pagada, i a més doncs, molt, dificulta molt la conciliació de la vida familiar i personal i de més, i per tant ha estat una reivindicació històrica. I sí, tothom et diu que sí, tothom et dona la raó, però a l'hora de la veritat ningú posa fil a l'agulla. I és veritat doncs, que la CUP va presentar aquesta proposta al Parlament, es va aprovar, no per majoria, però gairebé, i, clar, llavors ara ens toca potser nosaltres fer que creiem que no s'hauria de fer, que és instar el govern de la Generalitat a que posi en pràctica. Perquè ara ve allò de... No, això no és potestat meva, jo això no puc fer-hi res. Sí, està molt bé, però no... Saps? I aleshores, una mica, no som nosaltres sols, sinó que és una plataforma de sindicats que esperem que cada vegada se n'hi uneixin més, perquè pensem que ha de ser un clam. És el que vol el treballador de la sanitat. I, per tant, el que volem és que hi hagi el màxim de sindicats que estiguin recolzant aquest fet.
Jo pensava que un cop s'aprovava al Parlament la cosa era més fàcil.
Nosaltres també, però ja quan ho vam... Els primers que ho vam portar a la mesa negociadora, jo estic a la mesa negociadora del Siscat, del conveni de la concertada, i al moment que ho vam posar damunt de la taula, les patronals ja ens van dir, oh, no, sí, però això no és potestat del Parlament. Doncs clar, doncs que se'ns ha acudit, doncs que el més pràctic és demanar un mandat de govern, que entenem que si, és un, si és el govern que, ordena, doncs potser sí que s'hauria de fer. Mm. Perquè si no, quin sentit té? Vull dir, no té cap mena de sentit que arribi una moció en el, Parlament que després no es pugui portar a terme.
Bé, Rosa Maria, fem 5 cèntims de, les reclamacions, de, les reivindicacions que es feien per, la gent que digui, bueno, què, demanava aquesta gent?
Mira, com et deia al començament, d'entrada les condicions laborals ja no són les mateixes. Si treballes en un centre amb conveni propi, o si treballes a l'ICS, o si treballes al Fiscat, o si treballes a la privada o a residències, ja no cal dir-ho. Per tant, les condicions ja no són les mateixes, malgrat que la titulació, en el meu cas soc infermera, per tant, a una titulació entenem que s'hauria de tenir les mateixes, condicions a tot arreu. Mm. Després, d'altra banda, la ràtio d'infermera, jo ara et parlo en aquest cas d'infermera, que és el cas que més coneixem nosaltres, i estem a la cua d'Europa, és a dir, d'infermeres per habitant, a la cua, o sigui, estem amb 5 infermeres per cada 10.000 habitants, quan a la resta d'Europa estan amb 10, 9, 10, 11... Aleshores, és un altre tema que nosaltres, com a sindicat, vam fer una iniciativa legislativa popular que vam portar al Congrés de Diputats, i també està paralitzada. Sí. És a dir, i allà exigim, doncs, que hi hagi una ràtio adequada d'infermera per... O sigui, la, llei de seguretat del pacient.
Sí.
I també ens trobem que, doncs, que la cosa està... O sigui, les ràtios són horroroses, hi ha poc personal. Allà ens també ens veiem obligats a, doblar i a, fer més hores de les que ens toquen. Que, a més, te les estan pagant dient, bueno, doncs ja et tornaré un dia de festa o, et pago a preu hora ordinària, doncs, per tant, també...
Yeah.
I, d'altra banda, doncs, que s'ha d'incentivar el fet que surtin més professionals, tant a nivell mèdic com a nivell d'infermeria, tant el DIR com o sigui, l'Ens d'Infermeres Internes Estudiants com els MIRs, haurien d'ofertar bastantes més places per, perquè no hi hagi aquesta, manca de professionals.
Clar, Rosa, el cas és que també és molt vocacional, com moltes professions, si parlem del sector sanitari és molt vocacional, però clar, darrerament estem parlant de totes aquestes situacions laborals, de que hi ha moltes infermeres que, han de marxar fora perquè tenen unes millors condicions, totes, evidentment, totes aquelles persones que no, estan arrelades, que, que poden permetre's el luxe de marxar o l'aventura de marxar, que no tothom ho pot fer, no? I clar, diuen, ostres, igual no ens surt a comptes estudiar o treure'n, busco altres camins que potser el ventall s'ampliï. És que és un problema, eh?
El problema és, seriós. Realment és el que dèiem. Hem de fer, per molt que sigui una professió molt vocacional, com bé deia, és, així, també no podem oblidar que és una professió eminentment, estic parlant d'infermeria i ara medicina, cada vegada més, eminentment femenina. Aleshores, hi ha una bretxa. Hi ha una bretxa. Probablement, si aquesta, professió estigués formada per més homes, probablement els salaris serien més alts. O sigui, el salari d'una infermera que acaba de sortir i que comença a treballar no arriba a 1.600 euros mensuals.
Ostres!
Net. Clar, és que, és realment la gent ho ha de saber, això, no? I a base, doncs, d'hores extres o de guàrdies o de caps de setmana, t'arrodoneixes una mica el sou, però no està de cap manera compensat a l'esforç, la responsabilitat, perquè no podem oblidar que nosaltres tenim una feina en què no es pot permetre el més mínim error, perquè estem treballant amb persones i, per tant, amb una exigència altíssima i, en absolut, està compensat a nivell econòmic i ni a cap mena de nivell.
Clar, ara, pensava, dic que igual això es compensa amb la conciliació familiar, però abans ja m'havies dit que no, suposo que això és impossible, també, o molt difícil.
És molt complicat, perquè pensa que, cobrim 365 dies l'any 24 hores al dia. Treballem a torns. Hi ha torns lliscants d'aquells que ara treballes uns dies de matí i uns altres dies de tarda. Aleshores és molt complicat. Treballes cap de setmana en el pitjor dels casos, un sí i dos, i un sí i un no. Per tant, ja lligar-ho tant a nivell familiar com d'amistats, no vulguis saber el que costa quan es va marxar un cap de setmana, poder-ho lligar amb els amics, perquè, clar, les infermeres primer, dieu quan treballeu i ens adaptem. És complicat, realment és complicat.
Doncs Rosa Maria Famadas, delegada sindical de SATSE, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i tant de bo millori les coses. Molt amable.
Moltíssimes gràcies per donar-nos a veu, perquè és el que és important, que la gent sàpiga, doncs, que realment no estem com hauríem d'estar i la professió està cansada, esgotada i amb ganes d'engegar-ho tot, francament. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu per explicar-ho tot. I és la situació. Ha passat la pandèmia, però ara no, esto no es lo mío, això no em toca a mi, això... És el joc de ens passem la patata calenta. Segurament és un joc que a televisió feia molt també. De seguida parlem de l'estiu i parlarem de... perquè les vacances s'acceleren al moment en el qual ja es trobi la parella. És a dir, sigui de creixement, per qüestió positiva, o de deterioració, per qüestió negativa. Parlarem amb la professora del grau en Psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Clara Vall, sobre el tema d'aquestes vacances que poden ser per bé o per dolent. I sobretot, quines eines hem de posar doncs, per intentar que tot funcioni bé, perquè l'objectiu de tot és que funcioni tot bé. Parlarem d'això i després també parlarem de la síndrome de l'impostor. Què és la síndrome de l'impostor? En parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost. ¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales. Vols gaudir de la millor música davant del mar? Tornen les nits al Port de Badalona. Tots els divendres, dissabtes i diumenges de juliol, els millors espectacles a Marina Badalona. Los Vivancos, tributs a U2, Tina Turner, Dire Straits, dansa, monòlegs i molt més. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la cultura, l'oci i la gastronomia a les nits al Port de Badalona. De les 7 del vespre fins a la 1 de la matinada. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Haz tu donativo en www.caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. No te quedes sin el tuyo. Las mejores oportunidades vuelan.
Ocasión Plus, ahora en Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Amb Luis Rodríguez.
De dues del migdia, l'estiu és la prova de foc de les parelles. Això ja és una cosa que està clar. Si va la cosa bé, per bé. Si va malament, doncs per pitjor. Les vacances possiblement és aquell punt doncs, que ja accentua la pujada o la baixada. Parlem d'aquestes vacances d'estiu, les més llargues de l'any per la majoria de persones, i sobre aquesta afectació i com portar-les, no?, en parella, en tot cas. Parlem amb la professora del grau en psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Clara Valls, per parlar de tot això, Clara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
És així, no? Aquestes vacances, quan es passa més temps en comú en parella, o passa coses molt millors o molt pitjors? O sigui, la qüestió és que s'accelera per un lloc o cap a l'altre.
Sí, certament, certament. I una d'aquestes proves és que realment després de vacances, especialment les d'estiu, que són més llarguetes, tenim més demandes, no?, d'orientació o de necessitat de teràpia. I ben bé és per això, perquè el temps de convivència fa que passin coses, com tu deies, no?, en un sentit més positiu o en un sentit de forma immediata més negatiu. Tot i així, igual la percepció, no?, d'aquest conflicte pot ser un nou inici, també.
Bueno, la part positiva, bé, ningú es queixarà que les coses bones passin, però com podem controlar o almenys evitar les parts negatives? Com podem ajudar a conviure una parella que ha de passar més temps junts i pel que sigui, doncs la cosa no va, o va cap a una deterioració, moltes vegades sense que es vulgui aquesta deterioració.
Sí. Jo crec que el primer és prendre's aquest temps com un moment privilegiat, en el sentit de que no tenim probablement aquest estrès i aquesta falta de temps, que són com dos elements que juguen en contra, en una presa de consciència, en un donar espai a reflexionar junts, no? Llavors, el primer és prendre consciència de què volem i com volem que sigui aquest temps d'estiu, no? Sigui una setmaneta, sigui és igual, un cap de setmana, siguin dues setmanes. I dins d'aquesta presa de consciència, jo crec que no estem massa acostumats, i crec que són necessàries algunes preguntes, no?, per dir com aquesta autoavaluació o autoreflexió, no? I en aquest sentit jo us indico alguns punts que són com importants de cuidar a l'hora de fomentar relacions de parelles sanes, no? Una és el fet de donar espai als interessos propis, personals, i als de l'altre, no?, perquè som diferents i tenim necessitats diferents en aquest sentit.
D'acord,
no?
Sí.
I em refereixo a coses doncs, que sigui tant esport com lectura, no?, el que sigui. Un altre és cuidar també a l'altre extrem, els moments compartits, no? A vegades volem arreglar moltes coses i ens costa deixar un buit a l'agenda, no?, per compartir uns minutets al dia amb l'altre, no?, com estàs, com estic. La tercera és les mostres d'afecte, que a vegades pensem que no són importants, però a nivell no verbal comuniquem moltíssim. L'altra és l'assertivitat, no? És a dir les coses, no? És a dir, el que penso, el que sento, dir-ho, no guardar-m'ho, però dir-ho amb respecte. I l'última és el fet d'agrair i de valorar en concret a l'altre. No donar aquestes coses per descomptat, no? No sé si us ajudo, però amb aquest punt
jo crec que sí, però
de reflexió jo crec que podem fer feina ja,
Sí, i tant. Mira, estava pensant, quan estaves explicant això, pensava, sí, és correcte i molt coherent tot el que estàs dient, però clar, quan passen aquestes baralles, totes les baralles tenen punts de baralles, sí, moltes vegades, això entraria fins i tot a la normalitat, fins i tot podria ser sa, no? Si s'acaba un bon moment, ja s'arriba a bon port, però clar, cal reflexionar, cal parar a reflexionar. Si no pares a reflexionar, no pots posar en marxa cap d'aquests punts. I a vegades, dins la baralla o dins d'un moment calent, és difícil parar-se a reflexionar.
És no recomanable.
Correcte. D'acord, ho signo.
I tant. I sí, per això et dic, no?, que és un temps privilegiat precisament per això, no?, per reflexionar amb fred, diguéssim, no? Mm-hmm. És gens recomanable. Quan estem en calent i enfadats, amb aquesta emoció intensa, és que és incompatible. El procés de reflexió és incompatible amb una emoció intensa, com pot ser una ràbia, no?, en el moment o just després d'una baralla, d'un conflicte, que com tu i jo són habituals i no ens hem d'escandalitzar, O sigui, si millor reflexionar en calma.
Després, quan parlaves abans, al principi de la xerrada, que quan acaba l'estiu és quan augmenten aquest nombre de parelles que demanen una orientació o una teràpia després del període estival, no? Habitualment, què es demanen aquestes orientacions o ja t'ho diré, o teràpies, que és el que busca la parella?
Doncs hi ha situacions variadíssimes, no? Jo d'entrada tothom qui ve a consulta i el felicito perquè és un èxit el fet de demanar ajuda, no? Però els motius poden ser molt diferents també en relació al moment en el que està la parella, no? Tenim consultes de parelles molt joves que porten un any casats, tenim consultes de matrimonis que porten 30 anys, no? Tenim consultes per temes d'infidelitat, tenim consultes perquè s'ha refredat, no?, aquesta relació, volen fer un treball. Mm-hmm. Per tant, hi ha situacions variadíssimes, no? Mm-hmm. I és veritat que hi ha matrimonis que tenen com dificultats més fàcils d'afrontar i potser una teràpia de 6 o 8 sessions pot, no?, resoldre, és a dir, poden obtenir recursos per afrontar aquesta situació amb èxit i créixer. En canvi, hi ha altres matrimonis que potser per un conflicte entre cometes irrellevant veiem que hi ha conflictes com més de fons, més enquistats, que porten temps arrossegant, problemes amb la família d'origen, fins i tot problemes o patologies individuals, no? I en aquests casos doncs cal un treball més profund, no? I més llarg, per tant.
Doncs, Clara Valls, professora del grau en Psicologia de la Universitat Abat Oliva Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres, encantada.
Una abraçada, Clara, cuida't.
Adéu.
Un moment, no, per intentar reflexionar sobre el moment de la parella. Sí, anem malament, clar. Quan les coses van bé, moltes vegades ningú es fixa. És quan comencen a hi haver núvols, quan hem de prestar molta atenció. Bé, de seguida parlarem de la síndrome de l'impostor. Què és la síndrome de l'impostor? És aquella sensació de les persones que tenen èxit, que triomfen, que tenen algun èxit en la seva feina, doncs la sensació de que no t'ho mereixes, que tens un èxit però no t'ho mereixes. De seguida en parlarem, que també és força interessant el tema. Però abans, si hi ha gana aquesta hora, doncs, si em permeteu, parlarem del restaurant La Salut al carrer Sant Jaume 78 de Parets del Vallès, que t'ofereix una experiència gastronòmica en plats d'estil tradicional i altres de cuina més contemporània, no? El restaurant La Salut. Molts menjadors i una terrassa a l'aire lliure que, a més, sobretot per sopar, és ideal per bodes, per celebracions, reunions d'empresa. Restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Truca al 627 62 82 14. 627 62 82 14 i pots preguntar per l'Emili. Emilio! I ell t'atendrà molt amablement per... i ja t'explicarà tot el que hi ha al restaurant La Salut, eh? I de seguida parlem de la síndrome de l'impostor. En parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos. La barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen. La ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar quemar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53. Y de regalo,
las tres tisanas, detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones, que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si alguna vegada doncs heu sentit aquesta sensació de que no estàs a l'alçada de les circumstàncies. És a dir, que tot surt bé, que tot funciona bé, que fins i tot tens èxit en aquelles propostes que fas, que fins i tot a l'empresa va tot bé, però tens la sensació de menyspreu cap a tu mateix, de que no t'ho mereixes, aquest èxit, aquestes felicitacions, possiblement. Això és la síndrome de l'impostor. De totes maneres, li demanaré la definició a l'experta en lideratge i desenvolupament personal, la Cecília Mancilla. És que estem parlant que el 82% de les persones han pogut tenir alguna vegada aquesta sensació, Cecília, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, empecemos por una definición. ¿Qué es el síndrome del impostor?
El síndrome del impostor es un trastorno que nos hace sentir como que no merecemos aquel éxito que logramos, que no somos lo suficientemente buenos, o que cuando alcanzamos una meta fue un golpe de suerte, que no somos incapaces de obtener aquello que obtuvimos por mérito propio, ¿no? Como resultado de nuestro trabajo.
¿Y esto por qué ocurre esto? Porque realmente, bueno, esto puede pasarle a alguien. ¿Es tal vez que tenemos la autoestima baja? ¿Es que realmente no estamos acostumbrados a tener éxito?
Hay factores internos y externos. Pero lo primero que tenemos que entender es que a todos nos puede pasar en algún momento de la vida. Es más, el 82% de las personas que trabajan responde o refiere haberlo vivido. Esto puede pasar porque tenemos autoestima baja, porque somos de un grupo subrepresentado o somos mujeres que en el trabajo tenemos menos oportunidades, entonces nos cuesta más reconocer nuestros logros, o simplemente por el contexto externo, ¿no? Si no hay seguridad psicológica, si no es un lugar que reconoce logros, eso promueve estos sentimientos.
Pues una especie de cargo de conciencia, ¿no? Como si te sintieras culpable de haberlo conseguido.
Claro, lo sentimos así, sentimos que no lo merecemos, cuando en realidad es el fruto de nuestro trabajo. Y esto pasa con cosas pequeñitas, como un pequeño logro, como cosas enormes, un ascenso, una promoción. Una persona lo puede sentir con tristeza o como algo malo, porque no lo reconoce como un éxito propio.
Bien, ¿esto ocurre más en mujeres o en hombres? ¿Hay una diferencia de género? Porque has mentado a las mujeres, así que deduzco que debe haber una diferencia de género en este tipo de síndrome.
Nos pasa a todos, todos lo podemos sentir, digamos, no, el género no hace que lo sintamos o no, pero sí en las mujeres, como en cualquier otro grupo subrepresentado en el trabajo, ocurre más porque trabajamos en contextos que son más difíciles, tenemos menos oportunidades. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, una promoción, un ascenso, como decíamos antes, sentimos que fue un golpe de suerte y no que fue algo que merecíamos.
¿Esto ocurre también, o sea, digamos, cuando un compañero o compañera tuya tiene ese éxito, también nos puede ocurrir el síndrome del impostor, pensar, no, es que está en un sitio que no se merece, o no? ¿O esto sería envidia, directamente?
Y creo que más envidia, pero sí. Es interesante lo que mencionas, porque así como nosotros podemos sentir el síndrome del impostor, tenemos que reconocer que al resto también le pasa, entonces estar atentos. Ah. Y si vemos personas así que no reconocen sus metas, que no están satisfechos en el trabajo, que están frustrados, es un signo de alerta para ver qué podemos hacer para ayudarlos.
Ajá. Bien, entonces, a partir de aquí, una vez que lo podemos detectar el síndrome del impostor, ¿cómo lo combatimos? ¿Cómo lo superamos?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos, ¿no? Saber qué sucede, reconocer que es normal, que no pasa nada, pero reconocer que lo tenemos para poder actuar. Es importante trabajar en espacios en los que haya seguridad psicológica. Seguridad psicológica simplemente refiere a un espacio en el que podamos decir lo que pensamos y que nos animemos a pedir ayuda sin que nos juzguen.
Ah, pero esto existe.
Entonces, si nos...
¿Existe? Esto parece una utopía. Ya en el trabajo, por ejemplo, hay un espacio de seguridad psicológica, porque me parece a veces que es muy difícil de conseguir eso.
Mira, te prometo que existe, porque no depende tanto de la organización macro, sino de nuestros líderes, de nuestros equipos pequeñitos.
Ajá.
Ahí mismo nos podemos sentir cómodos y animarnos a contar lo que pasa.
De acuerdo.
Y a pedir ayuda. Y bueno, y reconocer los logros propios y los ajenos. Si vemos una persona que trabaja con nosotros, que logró algo increíble o pequeñito, pero que cumplió una meta, reconozcámoslos entre todos, que esto ayuda a darle el valor real a lo que hacemos, que es maravilloso.
Supongo que también influye también la opinión de los demás. Es decir, me explico, igual entramos en otro campo. Si tú consigues un logro, tienes este síndrome del impostor, ¿también depende un poco de los demás, de que te lo reconozcan o no te lo reconozcan?
Claro, si nos dicen, qué suerte que tuviste, que pudiste cerrar esa venta. Y nosotros no estábamos muy confiados y vamos a creer que fue suerte. Y nos vamos a olvidar que es un cliente que estamos persiguiendo hace meses y que le hicimos presentaciones y que armamos un montón de materiales. Entonces, claro que influye muchísimo el contexto.
Pues, supongo que todo es cuestión de estar atento, como tú comentabas, Cecilia, pero un 82% de los trabajadores me parece espectacular, es un porcentaje elevadísimo de este síndrome del impostor, ¿eh?
Es muchísimo, y especialmente con la pandemia y con la digitalización del trabajo, que trabajamos más remoto, más desde casa, tenemos menos contacto cara a cara, por así decirlo, con las personas. Esto aumentó un montón, aumentó muchísimo estos números en los últimos años, así que aprendamos y busquemos bien qué es, así podemos reconocerlos en nosotros y en los demás y crear mejores espacios de trabajo.
Pues Cecilia Mansilla, experta en liderazgo y desarrollo personal e instructora de Udemy, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día.
Igualmente, fixeu-vos, és una qüestió de, ostres, és allò que et menyspreies a tu mateix, és una sensació d'aquelles de, bueno, si és que jo he llegado, però ha sido casualidad, allò que m'ha tocat la loteria, no? Bé, de seguida parlarem amb l'Adrià de Mundo Natural, parlarem amb l'Adrià i parlarem amb el nostre divulgador científic, com tots els dilluns, l'Alfred López, el nostre listo que todo lo sabe, entre altres coses per una curiositat. Bé, bàsicament ell parla d'això, de curiositats. Per què es posa julivert per decorar els plats? Quan decorem un plat, sabeu allò, sobretot l'Arguiñano va fer molt famós, de posar el julivert allà al plat per acabar de decorar. Per què es fa? De tot això en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbiolina y Megaflora, y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbiolina y Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbiolina y Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué de lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Anem a ser una miqueta més savis avui dilluns amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor, ja ho sabeu, de la saga de llibres sobre curiositats, ja està listo que todo lo sabe, entre d'altres, com per exemple Eso no estaba en mi libro de historia de la política, i el darrer de curiositats, el listo que todo lo sabe ataca de nuevo palabras y palabros. És un munt de llibres i d'altres que té, perquè té teres i teres i terabytes de igual m'he passat con tantos teres, de curiositats. Alfred López, ¿cómo estás?
Muy buenas, querido amigo. Sí, te has pasado un poquito de teras y teras, pero bueno, no. Es igual.
Exagerado, pero bueno.
Que también queda bien.
Bueno, ¿por qué se usa perejil para decorar los platos?
Pues bien, mira, esto tiene una respuesta, ¿eh? El perejil es una planta aromática originaria de la isla de Cerdeña y desde ahí se extendió por todos los países del Mediterráneo, esto en la antigüedad, ¿eh?
Sí.
Convirtiéndose en uno de los elementos imprescindibles de la cocina mediterránea desde tiempos de la antigua Roma. La cultura grecorromana, grecolatina, lo utilizaban cantidad, pero no como un elemento de decoración como hoy en día lo conocemos, sino añadido dentro de los guisos y las salsas para aportar sabor, ya que es una planta aromática. Avanzando en el tiempo, hubo otra planta de características muy similares al perejil que se llama perifollo. El perifollo se empezó a ser usado sobre todo en la alta cocina francesa, pero como adorno en los platos. Al contrario de perejil, que se usaba dentro de los guisos y las salsas, el perifollo era lo que adornaba, y el uso y a veces incluso abuso del perifollo, que se hinchaba y se ponía por encima de cualquier plato para adornar, fue lo que dio origen también al término emperifollar o emperifollarse.
Sí, señor.
Y cuando un plato se presentaba con mucho perifollo, se decía que iba emperifollado. De ahí que también se surgiese el decir que alguien iba demasiado arreglado y con muchos complementos de la ropa, que va emperifollado. Seguro que lo has escuchado mal de uno.
Sí, sí,
mira,
sí,
este
sí,
va emperifollado. ¿Dónde
sí,
iba tan emperifollado? De ahí, del perifollo. Y con el tiempo, la tradición de adornar los platos con perifollo, se cambió por el de perejil, ya que era mucho más fácil y económico de conseguir. Todos recordamos que cuando ibas a la frutería te regalaban un puñado de perejil.
Sí.
Siempre lo han regalado. O si comprabas pescado fresco,
sí,
te regalaban,
señor,
el perejil. Y en España tuvo una gran popularidad esto del perejil a partir de la década de los 90, cuando Carlos Arguiñano en tus programas de sesiones decía eso de rico, rico y con perejil y con fundamento, y le echaba perejil a todo, y entonces eso alcanzó mucho fama.
Fíjate tú por dónde, de dónde sale lo del perejil y del emperifollarse, para que veas. Hemos matado dos pájaros de un tiro. Y hablando de cosas así, de matar dos pájaros de un tiro, que hemos hecho antes, hablamos de la tórtola. ¿Cuál es el origen de la tórtola como símbolo del amor. Ya sabéis, hoy sí, es día 14, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Pues,
feliz Día de los Enamorados, exacto. Feliz Día de San Valentín.
Igualmente, sí, sí, sí. Igualmente.
Es que además es muy común referirse a una pareja de enamorados como los tortolitos, ¿eh? De
sí, señor.
Que se quieren como dos tórtolas. Y muchas son las ilustraciones dedicadas a los enamoradores. Por ejemplo, un día como hoy, como en San Valentín, en la que se representa a estas aves, a las tórtolas, junto a un corazón. Y según explican los expertos, la tórtola es una ave que destaca por la fidelidad que hay entre los dos miembros de la pareja. Y conocido es el arrullo constante que el macho tórtolo hace a la hembra y cómo se acarician entre sí con el pico. Cuando una de las dos tórtolas fallece, no vuelven a juntarse con otro animal de su especie, y numerosas son las referencias a este animal en las que se le atribuye la imagen de viuda fiel a la fémina de las tórtolas, ¿no? Y es que múltiple y variada es la obra literaria que a lo largo de la historia ha habido, y alguna referencia, por ejemplo, como William Shakespeare, que escribió el poema titulado El Fénix y la Tórtola, que fue publicado en 1601. Pero mucho antes de esta fecha de que le hiciese Shakespeare, ya aparece referenciado la tórtola en uno de los libros que componen la Biblia, el Cantar de los Cantares, que además, concretamente en el versículo 12 del capítulo 2, se hace una referencia al arrullo de la tórtola. Y así pues, debido a la idiosincrasia de las tórtolas como pareja, la fidelidad que se procesan y su mención en un número incalculable de obras de literatura, esta ave se ha convertido en un icono y símbolo del amor eterno. Y ya como nota curiosa, cabe destacar que el diccionario de la RAE recoge el término tórtola o tórtolo en una tercera sección como pareja de enamorado. Y sin embargo, si realizamos la búsqueda con el vocablo tortolito, que también se dice, mira, vaya par de tortolitos, dice que es cándido y falto de experiencia. Tras contactar y consultar directamente a esta institución, no han sabido darme la respuesta de por qué tortolito le dicen que es alguien cándido y falto de experiencia. A alguien de la red se le ocurrió ponerlo y ahí se ha quedado.
Y nadie sabe explicar, pues está ahí, pues si lo está ahí, yo no sé explicártelo, pero si está ahí será por algo.
Pues tiene que tener alguna razón, sí.
Sí, pues mira, oye, tengo una, la última, además seguramente también la habremos escuchado mucho, y es cuando pasa alguien por el aro, se le hace pasar por el aro, que es obligarle a hacer algo. Pero ¿cuál es el origen de la expresión pasar por el aro?
Pues mira, muchos eran los circos en los que uno de los números estrella de la función, y seguro que ahora os vendrá a la mente, era la de hacer pasar a uno de los artistas o a uno de los animales a través de un aro envuelto en llamas.
Sí, señor.
Y que era sujetado por otro, normalmente por el domador, ¿no? Pero muchas ocasiones, como digo, el domador obligaba a pasar por el aro a los animales, a los tigres, a los leones y eso. Pues las fieras que se resistían a hacerlo por el peligro que ello comportaba, además que el fuego es uno de los elementos que más teme cualquier animal, y por tanto se les obligaba. De ahí la obligación de decir que pasan por el aro, pasar por el aro es hacer una obligación, algo que haces a disgusto, ¿no? Y la dificultad que comportaba dicha acción fue probablemente lo que originó que con el tiempo se utilizase esta expresión, pasar por el lado, o hacer pasar por el lado, tener que pasar por el lado, para hacer referencia al hecho de hacer algo que no es del agrado ni de tu voluntad.
Ahí está, pues ese es el de hoy. Ya somos un poquito más sabios. Alfred López, pues sí. Como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta la semana que viene, amigos.
Esta setmana que viene, Alfred, amb ell, amb aquestes curiositats, només recordar que podeu recuperar totes les xerrades, podeu tornar a sentir totes les xerrades a la web de la casa, www.cope.es, www.cope.es, tant darrere Cope Catalunya i Andorra com a migdia des de Cope Catalunya i Andorra. I ara, doncs, arribem a les 2 de la tarda. Com sempre, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.